Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Junqueras ha defensat avui la investidura de Carles Puigdemont i ha plantejat la possibilitat de combinar una presidència de la Generalitat simbòlica amb una altra que sigui efectiva. Sobre la possibilitat de ser ell mateix president des de la presó d'Estremera, Junqueras admet que té les mateixes dificultats que un president des de Bèlgica. En les últimes hores, i després d'aquesta entrevista concedida a Diario 16, segons fonts d'Esquerra i el Partit Demòcrata, aquesta podria ser una de les opcions que agafi força de cara a la investidura de Puigdemont. També avui hem sabut que advocats de Barcelona, París i Londres han registrat avui una petició a les Nacions Unides en què es denuncia la detenció d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart perquè consideren que aquesta viola els drets d'associació, expressió, opinió, política i participació en la vida pública. El ministre de Justícia, Rafael Català, ha assegurat aquest matí en una entrevista que la cúpula de polítics independentistes podria ser inhabilitada els propers 3 mesos. Aquesta situació a hores d'ara afectaria Oriol Junqueras, únic acusat de rebel·lió que està en presó provisional, tot i que també podria recaure sobre Toni Comín i el mateix Carles Puigdemont. Canviem de qüestió, la supervivència de malalts de càncer segueix augmentant, segons un estudi del grup de supervivència d'aquesta malaltia. La millora es dona en tots els tipus de tumors, però hi ha grans diferències entre els països analitzats i entre els que tenen una renda per càpita més alta en relació amb els que en disposen d'una més baixa. Alguns dels càncers més greus, com ara el de fetge, han incrementat la supervivència d'un 11% a un 27%, per exemple, a Corea del Sud, o del 5 al 17% a Suècia. I la comunitat de Sant Egidi ha presentat avui la guia per a Sense Sostre on Dormir. Ha estat en un acte que s'ha fet a la Capella Sant Llàtzer de Barcelona. La novetat d'aquest any, d'aquesta publicació, és que també es pot consultar a través d'una app, d'una aplicació per a telèfon mòbil. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel d'aquí a uns instants al Mirador de l'Actualitat. Avui parlarem de la difícil situació al Brasil amb Luis Ignacio Lula da Silva, que va ser president, amb la possibilitat de quedar inhabilitat sense poder presentar-se a les eleccions del 7 d'octubre. Un panorama complex i també interessant a aquest país llatinoamericà. Abans, el pensament del dia amb l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps.
Fa molt pocs dies, les comunitats jueves de tot el món, també entre casa nostra, han commemorat el record de la Shoah. L'Holocaust és el símbol màxim de la barbàrie humana. L'aniquilació sistemàtica de jueus, juntament amb altres col·lectius com foren gitanos, homosexuals, testimonis de Jehovà, evidencia fins a quins extrems l'ésser humà pot odiar i provocar el sofriment. Els plans d'extermini nazis només foren possible perquè crearen unes condicions mentals que permetien explicar tal barbaritat criminal. L'estratègia de l'odi s'articulà sobre la base de la negació de la condició humana dels homes i dones deportats als camps d'extermini. L'odi als jueus, com a persones i poble, es convertí en negació de la seva condició humana. La visió de les imatges dels empresonats en els camps d'extermini que ens poden fer veure en els memorials i museus de la Shoah mostren la capacitat destructiva de la humanitat, dels nazis. Les mirades de les persones reduïdes a la negació de la condició humana no provoquen cap compassió als seus botxins. Aquests no podien compartir la passió dels empresonats. No hi havia cap oportunitat de compartir el seu dolor. El seu sofriment era negat sistemàticament. Aquesta negació de la humanitat de l'altre fou el recurs mental empleat pels nazis per tranquil·litzar-se la seva consciència davant la mirada del sofrent. Tenim la responsabilitat de no oblidar mai la Shoah ni el sentit profund de l'Holocaust. Res ha de propiciar perdre la compassió, el sofriment d'un poble i d'unes persones. El dolor del passat és memòria viva per no perdre la sensibilitat al sofriment del present. Commemorant la Shoah, ens sentim solidaris actius en la construcció de la pau. No podem oblidar la Shoah.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà, amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzarem la situació al Brasil amb Luis Inácio Lula da Silva, que intenta presentar-se a les eleccions del 7 d'octubre amb un termini que s'acaba el 15 d'agost, però que veu ara mateix complicada la seva cursa per una ampliació de la condemna judicial dins un procés en què, anirem per parts, hem de dir que ell es troba ara mateix en llibertat. El Brasil, més enllà d'això, és un país que va ser potència emergent amb molta força fins fa només 4 anys, aproximadament, i ara, en canvi, viu en la màxima incertesa, amb el problema de la corrupció, amb la persistència de les desigualtats socials que, malauradament, es remunten a moltes dècades enrere i, sobretot, amb la decepció de molts sectors de la societat, alguns dels quals havien vist una gran llum d'esperança en el famós projecte Pobresa Zero que des de l'any 2003 havia impulsat el mateix Lula da Silva. Però Lula té un gran suport. Ja va ser president, com dèiem, entre el 2010 i el 2010, Això evidencia una fractura social i unes diferències a l'hora de veure els greus problemes que té el Brasil, un país que, per cert, ha destituït fa poc temps la successora de Lula, Dilma Rousseff, i que ara viu, com dèiem, en la màxima incertesa política i social. Del Brasil en parlem avui amb una pregunta del dia, amics oients. Lula da Silva està legitimat per aspirar novament a presidir el Brasil? Pel que vosaltres sabeu i creieu, podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, ell no té cap culpa en els casos de corrupció de què se l'acusa. La segona, sí, encara que cometés algun error, té dret a presentar-se. I la tercera, no, sigui o no culpable, ha de respondre davant la justícia. Ens acompanya en Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya, en aquest cas, en la distància física, però en la proximitat també avui, Flavio Carvalho, sociòleg brasiler i president de l'Associació d'Amics del Brasil. Senyor Flavio Carvalho, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. Ens entens si parlem en català?
Perfecte, millor, fins i tot.
Molt bé, doncs perfecte. Les semblances del portuguès del Brasil i del portuguès de Portugal amb el català són grans, també, no?
Efectivament, per això mateix. M'ajuda molt.
Molt bé. Bé, si vol vostè mateix, com és ara la situació al Brasil? La premsa catalana i espanyola la setmana passada anava plena davant aquesta realitat complicada, no?, de Lula da Silva, que es vol presentar, però que ha vist ampliada la condemna judicial contra ell, cosa que comportaria la inhabilitació.
Sí, sí, està ben dit quan parleu d'incertesa i d'expectativa, comencen a parlar de la premsa catalana, fins i tot perquè hi ha algunes semblances, algunes similituds que són polítiques, jurídiques, en relació també al que ens passa aquí, ens apropa una mica, perquè el tema de la politització de la justícia, o al revés, a la judicialització de la política, és molt present allà, i no només per això, perquè també el Brasil té un pes important a l'hora de les relacions exteriors d'Espanya. Espanya és un dels cinquè països del món que està molt ben involucrat comercialment i econòmicament al Brasil, i moltes grans empreses espanyoles ja sabem que tenen més... guanyen més diners d'allà que aquí, per dir alguna cosa així de clar, i que això té molta relació estricta entre aquests dos països. Llavors hi ha molta expectativa entre el que pugui passar allà, i sobretot també parlant des d'aquí de Catalunya, que també té un pes important en aquesta relació estratègica, comercial i econòmica amb el Brasil. Uh-huh. I també per la una mica la incertesa política, que també ja estem acostumant. Per aquí i per allà.
Sí, i tant. En el cas de Lula, el tema de fons són unes suposades concessions d'obra que haurien repercutir, segons s'investiga judicialment, en el patrimoni personal de Lula, un cas de corrupció al qual, malauradament, els brasilers també estan molt acostumats.
Sí, sí, és una llàstima, però és tota la veritat i no es pot amagar d'això. Uh-huh. Perquè, evidentment, estem parlant d'una trama de corrupció que és considerada una de les més grans del món, perquè l'escàndal que va haver allà amb el tema de les grans constructores, l'Odebrecht, l'operació Lava Jato, és una bestiesa de corrupció i d'empreses comprant polítics per beneficiar-se d'obres públiques que no s'havia vist mai. I en un país on ja s'està, desafortunadament, una mica acostumats amb això del tema de la corrupció i dels estrictes vincles amb la política. Sí. En el cas de Lula hi ha la particularitat, perquè la pregunta que heu fet als oients està ben col·locada.
Gràcies.
Parleu molt de legitimitat, no?
Sí.
I aquest conflicte o aquest confront de legitimitats, que és la legitimitat política, va tenir la més gran votació de la història política del país, va sortir del govern amb una popularitat que també arrossegava tot el rècord de popularitat. Uh-huh. Està, no es pot negar, ara mateix postulat com a primer candidat en les enquestes de sondeig de vot, o sigui, no estem parlant d'un personatge qualsevol, sinó de la persona que podria ser ara mateix el tornar a ser el proper president de la República. Llavors té molta significació el que s'està fent en matèria tant de jurídica i en matèria política. En matèria jurídica, jo crec que gran part dels brasilers, de cara, hem de dir que no confiem en la justícia que tenim. Uh-huh. Ens agradaria tenir una justícia efectiva i que també els corruptes paguessin pel que estan fent.
Certament.
Però en aquest moment mateix, pocs brasilers poden donar-se el luxe de dir que confien plenament amb una justícia que sigui exempta d'escàndols de corrupció i sobretot d'això que diem d'estar absolutament controlada pels grans poders econòmics i polítics del país. Aquí està la gran trampa de la cosa.
Entrarem en la qüestió de fons sobre aquesta legitimitat i aquesta tensió entre poble, una part del poble important que dona suport a Lula i aquesta presumpta corrupció que l'afecta directament. Però abans, si volen, sobre la situació general del Brasil, Tica Font i Lluís Sols, com la veuen? Encara que sigui des de la seva distància personal, però també la coneixen.
Mira, jo a vegades crec que el millor per fer un paral·lelisme i la gent de la nostra societat a qui ens entendria, és difícil acabar demostrant que un president d'un govern ha participat o era coneixedor d'una trama de corrupció per finançar el partit, i és evident que després persones concretes del seu partit en aquest entramat s'han quedat coses. Això és difícil de poder-ho demostrar, és el mateix que en la Gürtel es demostrarà que Rajoy tenia coneixement i estava implicat i ha de tindre responsabilitat política. De cara al PiS, s'ha demostrat que Lula ha fet ús, hi ha escritures al seu nom, l'han utilitzat alguna vegada o tenia claus d'aquell PiS. Tot això ben bé demostrat no està. ¿Vale? Però jo diria, al marge d'aquestes coses, sempre acabem dient, bueno, encara que sigui el que sigui, té dret a presentar-se, té dret. Bueno, té dret, però en algun moment posarem la regeneració moral de la política.
Aquesta és la qüestió, no? I l'aïllament de qualsevol ombra de sospita, diguéssim.
Clar, no? Tu dius, com la mujer del César, no únicament ha de ser-ho, és que ha d'aparentar que ho és. Uh-huh. I, per tant, sempre ens diguem, bueno, i el Rajoy, com que no s'ha demostrat que no ho és, té legitimitat a presentar-se a ser el següent president?
Si no l'inhabilita un tribunal, tindria...
Tindria, aquesta... però també...
Però és la qüestió moral, efectivament.
A veure, moralment, ens separem i tanquem períodes de dir, miri, això no s'ha de poder tornar a reproduir. S'ha reproduït mentre vostè era el president. Tindrà legitimitat, tindrà legalitat, però no és convenient. Mm-hmm.
Doncs una bona reflexió en forma de pregunta de fons per analitzar també la situació del Brasil. A més, pel que sabem des d'aquí, des d'Europa, senyor Carballo, el Brasil ha tingut presidents esquitzats per la corrupció. Recordem fa molts anys Collor de Mello, que va haver de dimitir, o altres presidents.
O, per exemple, coses que, amb tota la raó, els del partit de Lula i de Dilma Rousseff tenen de dir per què estan anant ells a presó i, en canvi, el Temer, que és l'actual president, i té acusacions iguals o pitjors, aquest no.
Clar, aquesta seria una altra qüestió.
Això
també
és una altra.
Que suposo que aquest és el gran argument de bona part d'aquest 35% que ara diuen que votarien Lula, no, senyor Carballo? Seria...
Sí. Jo vaig molt a la línia de la que m'ha seguit parlant, perquè jo estic molt d'acord amb el que diu. La corrupció endèmica és la corrupció del sistema.
Sí.
No és per la quantitat. No, corrupció per mi és com tortura, no? No existeix mal menor o menys o més petit o més gran, és un mal absolut en si.
Existeix o no existeix?
Relativitza.
Sí, perdoni, no. Senyor Lluís Sols, que encara no havia intervingut. Aquí tenim, senyor Carballo, Lluís Sols i Tica Font perquè els pugui identificar. Sí, Lluís Sols, endavant.
A veure, hi ha un principi general que suposo que estem tots d'acord, que si realment ha fet un delicte, se l'ha de condemnar. I si aquesta condemna comporta inhabilitació, doncs que se l'inhabiliti i, bueno, si un és simpatitzant, mala pata.
I això encara que tingui molt de suport popular, creu vostè.
Clar, encara que tingui suport popular. El que passa és que hi ha coses que fan una mica de pudor, en aquest cas. Per exemple, allò que assenyalaven, resulta que hi ha una condemna molt dura, molt enèrgica, 12 anys, i no hi ha cap escritura, i no han entrat mai a la casa, perquè se condena per haver accedit a la propietat d'un lloc. I sembla que l'únic que es considera prova és la declaració d'un senyor i el fet de que van fer reformes a la casa, diuen, i potser ser cert, amb instruccions d'ells que orientaven aquestes reformes.
Aquesta empresa que havia estat adjudicatària.
Sí.
És feble.
Llavors, això n'hi ha prou per 12 anys? A veure, és que sembla que hi ha una mica d'intenció política, no? I encara més quan sabem que el tribunal... Que, bueno, sembla que a Brasil hi ha tres instàncies en aquest tipus de casos. I estem parlant de la segona, encara el Tribunal Suprem. I que, en principi, en aquest tipus de casos no havia suspensió cautelar, inhabilitació cautelar fins que era la sentència de ferma. Però fa uns mesos van canviar de criteri i van decidir que no, quedar endavant amb una sentència en segon nivell, llavors sí que hi hauria suspensió cautelar. I sembla que la primera vegada que s'aplicarà és amb Lula. A veure... La neutralitat de la justícia fa pudor.
Com a mi m'has posat.
Jo crec que aquest el debat, que ens hom... però que jo crec que no només és Brasil, eh? Aquest el tindrem en Honduras, fa molt poc en la situació, o el podem tindre aquí en Espanya, exactament. I jo crec que és el... A veure, si me faig entendre bé. Avui és impensable un cop d'estat militar. Això ja no hi passarà. Per tant, la qüestió és, quan algú vol fer un canvi polític radical, si ja no tens els militars que utilitzaran la força, com es fa? Jo crec que aquí el gran canvi que estem observant en el món és que el poder polític utilitza els instruments jurídics per fer canvis que li van bé al seu partit en contra d'un altre partit, utilitzant els tribunals ordinaris de justícia per carregar-se l'oposició política. Això és un altre tema que s'ha d'obrir i diríem, mirin, hem de tornar a tindre els codis morals polítics entre partits. No hi ha enemics, són adversaris, l'escenari polític és de l'àrea política i el judicial és de l'àrea judicial.
Per tant, senyor Carballo, també al Brasil hi ha moltes qüestions per netejar i segurament el tema de Lula divideix, però fa que molts puguin arribar a pensar una mica el que diu una de les respostes a la pregunta que fem, que encara que pogués cometre algun error, alguna negligència en temps passats, no seria mal vist per molts que es presentés i si guanya, doncs que governés el país.
A mi em fa una mica també de gràcia, per exemple, jo que visc aquí des de fa 13 anys, quan parlen de fractura social i de conflictualitat, de tumultos al carrer,
sí,
en comparació amb un país com el Brasil, per exemple, on tot va començar amb la mateixa elecció de Lula. Aquí ha començat la gran tensió social, perquè no ens podem oblidar del que significa la disputa de projectes polítics, que és el que està... el rerefons de tot això.
Sí,
no? molt accentuada, no fa gaire, perquè el cop polític que s'ha fet i l'afastament de la Dilma, que també després tots els mateixos tribunals li han començat a donar-li la raó que no podria haver sigut destituïda del seu càrrec per unes coses que es deien remarcacions operacionals al pressupost. O sigui, això. I llavors, aquesta tensió és la que recoge, la que agafa Lula amb tota la seva magnitud, un país que està absolutament... allà sí, no és transversal. És, sí. Si tu agafes les enquestes que parlen de les persones que donen suport, és una part molt, molt expressa, molt expressiva de la població. Mm-hmm. No és una cosa de projecte polític i d'elites, les oligarquies del país... Sí. Sí. Contra una part de la població que s'ha beneficiat d'aquestes polítiques socials que feien. Sí. Tot i que jo pugui no estar d'acord amb la política econòmica, amb la qüestió del... No m'agrada el tema del Salvador de la Pàtria, o sigui, un país amb 200 milions d'habitants. No hem de ser sempre els mateixos a fer la mateixa política, això no estic gens d'acord, però al rerefons de tot això és projecte polític.
Sí,
la qüestió...
Sí, sí. Una cosa que desconec, i no sé si tu la sabràs o no, és en el primer mandat de Lula, ell treballa de manera ben vista i colze a colze amb la dreta empresarial del país i en els mitjans de comunicació. Ben bé es crea el mite que adora tothom a Lula.
Sí, sí.
El poble, però les elites econòmiques també, no li fan la gran batalla.
Ell va arribar amb l'etiqueta de l'esquerra, el Partit dels Treballadors,
sí.
Però en canvi va tenir una moderació i un tarannà dialogant. Això és el ens va arribar
no,
aquí.
No va qüestionar mai les formes empresarials, econòmiques, el neoliberal, no el va posar. En tot el cas, el que va fer és que els rèdits que s'obtenia al govern els va dedicar a projecte social. Bé, però quan hi ha el trencament de que la dreta el vol matxacar a Lula? El persegueix políticament. A on està el trencament i què és el que va fer Lula perquè el busquen d'aquella manera? Jo això ho desconec, però és un fet que s'ha donat.
Doncs
eh?
No sé si ho pot respondre almenys parcialment el senyor Flavio Carballo. quan ell era president, hi ha algun moment en què es produeix algun trencament així?
Sempre que ha fet qualsevol política que tingui a veure amb l'enfrontament d'aquesta situació de greu explosió social que hi havia al país, sempre, les elites del país sempre han estat molt incòmodes, molt incòmodes, amb aquella persona que havíem fet. És veritat que hi ha un pacte molt estratègic. Lula no guanyaria les eleccions si no hagués canviat el seu primer programa polític de quan es va presentar contra el Colorimelo. I molt ha canviat, molt, molt ha canviat.
Sí,
és molt significatiu els canvis estratègics que han fet per tot això. Però, clar, però quan tu demostres que és possible, hi ha una possibilitat, hi ha una llum allà al final, no, del túnel, de que un país pot compatibilitzar el creixement econòmic amb el repartiment d'aquesta riquesa, o sigui, no és que siguin dues coses incompatibles, és que es demostrava que donant diners a les classes menys abastades l'economia del país podria tornar a créixer, perquè no és un país de grans exportacions i importacions, és un país d'autoproducció. Per exemple, si tu poses diners al tema de l'agricultura familiar, que és l'agricultura de base, és menjar intern del país. Si tu reforces una política, per exemple, una política de reforma agrària radical, trencadora, revolucionària al país, mai no n'hi ha hagut.
Sí,
hi havia com intent, i ara es parla de que només hi hauria una sortida, que seria o radicalitza i torna aquelles polítiques, o sigui, ja serà el Lula del final dels anys 80 sindicalista, o per la dreta ja n'hi ha uns quants candidats. Perquè disputar amb aquest espai amb la dreta?
Jo, segon,
parlàvem de un cop d'estat polític i militar, jo estic d'acord, però sabem qui és el segon col·locat a les enquestes.
Bé.
És un exmilitar que defensa obertament la tornada de les polítiques.
Perdoni, senyor Carballo, el comencem a sentir una mica malament, però és que, a més, se'ns acaba el temps. Li agraïm molt que ens hagi acompanyat en aquesta reflexió compartida sobre la situació al Brasil. D'altra banda, una potència que la consideràvem fa 10-12 anys emergent, i fa menys, també, i que ara, doncs, econòmicament, suposo que per altres circumstàncies, no només les corrupteles i la duresa política, però també necessita també aquest impuls, no?, de la recuperació econòmica, ara una altra vegada a la baixa.
Sí, s'agraeix molt l'interès, per
gràcies,
pel tema.
Senyor Flavio Carballo.
Participar i col·laborar.
Acomiadem el senyor Carballo, que ens ha acompanyat en la distància física. Li agraïm que hagi fet l'esforç, aquest sociòleg brasiler, president de l'Associació d'Amics del Brasil. Fins una altra. Bona tarda.
A vosaltres, una abraçada.
Disculpi, senyor Lluís Sols, professor de Cristianisme i Justícia, queden 3 minuts, però digui.
Molt breument, tornar a dir que si la justícia, actuant honradament i amb objectivitat, troba Lula responsable de coses, Lula hauria de complir les penes. Però dit això, estic molt d'acord amb el que deia Tica, del fet de que ara es poden fer canvis des de l'entramat del poder i de la justícia, canvis que no venen ni d'un cop de estat ni d'unes votacions. Jo penso que quan ja coincideixen, i el cas de Catalunya és força emblemàtic, però el de Brasil també, que coincideixen en una mateixa direcció, el poder executiu, el poder mediàtic, i una certa orientació de la justícia en una direcció determinada, tots tres es pot perfectament reescriure les lleis sense canviar-les, reescriure els usos judicials sense canviar-los, reescriure la Constitució, reescriure la cultura política, fer un altre règim i no s'ha canviat una letra d'una llei.
Jo diria que per mi el que més em preocupa és que són formes que estan instaurant l'autoritarisme de forma democràtica. I això a mi em preocupa molt perquè veig un futur perillós.
Suposadament democràtica.
Sí, bueno,
una mica aquell model del Perú de Fujimori, que va fer com una mena de cop d'estat institucional per combatre les onades. És una altra història, que no té res a veure, però va ser...
Això va ser molt clar. Això,
allò
que passa aquí és més
sutil. Sí,
com soterrat.
És clar, o sigui, decisions concretes van totes en la mateixa direcció, sistemàticament, redescrivint tot.
Avui amb Lluís Sols, de Cristianisme i Justícia, i Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, hem parlat també amb el sociòleg Flavio Carballo sobre el Brasil. Ens queda recordar-vos, amics oients, que la pregunta del dia, la resposta més votada està sent la segona. Hi ha hagut un petit tom entre la primera i la segona, amb 44%, la majoria dels que esteu votant dieu que sí que es pot presentar, encara que cometés algun error té dret a presentar-se. 33% que no té cap culpa, 22% que no es pot presentar perquè ha de comparèixer, sigui o no culpable davant de la justícia. Índia. Us anunciem, amics oients, que del Brasil tornarem a parlar, ni que sigui parcialment, el dia 16, si Déu vol, perquè serà el dia en què Pere Casaldàliga complirà 90 anys i volem dedicar un programa a Pere Casaldàliga i al Brasil, que ell ha treballat, no? El de les terres de l'Amazònia, de São Félix d'Araguaia, concretament. Gràcies, senyors, per haver-nos acompanyat.